Doncs, Ava, que, com diuen, això es diu... Mira, la gent que matina molt, 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 quan li preguntes, escolta, en quina hora t'aixeques i matina molt, diu, sí, encara han de posar els carrers, encara han de pintar les carreteres. Doncs nosaltres, ja ho sé que fa moltes hores que circula la gent per la N240, però com a que fins que no arribem nosaltres, ara a la una, no està acabada de pintar, la N240 que uneix COPE Lleida amb COPE Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bon dia, molt bé.
Ara ja està pintada.
Estava pensant, mira, mentre deies això, estava pensant que justament l'he fet servir aquest cap de setmana, la N240.
Sí. I no està gaire ben pintada.
Dic, ja la podrien asfaltar i pintar bé i ja fer-hi algun apanyo que altre.
Sí, pues com per exemple desdoblar-la, són aquestes coses
sí,
que fa
però,
anys
dir,
que
mentre,
diem.
Mentre això no passe, diguéssim, que hi ha algun clot que si l'agafe es potser tindrem problemes.
Sí, déu-n'hi-do. Molt bé, escolta, fins a dos quarts avui tractarem del tema que ja hem anat avançant, és aquesta tractorada que està convocada per Unió de Pagesos pel proper 14 de març, que és aquest dijous.
Dijous, sí. A Lleida, a Tarragona i a Girona.
Les coses no van bé al món agrari i tant Tarragona com Lleida és una de les bases de l'economia d'aquests dos indrets i, per tant, nosaltres hi hem volgut fer aturada per saber de primera mà, escolta, què passa, per què?
Per què, no? Perquè, a més, mira, ho has dit, les coses no van bé, jo crec que arrosseguem molts anys en què les coses no van bé, hi ha problemes, no? Suposo que s'arrosseguen des de fa temps i que al final acaben desembocant els de fa temps. I els actuals, sí, en aquestes protestes, que no és la primera que fan en pocs dies, els agricultors, els pagesos de casa nostra, així que avui volem saber els motius, què demanen, no? Per què i què demanen i què podem fer.
Doncs ho sabem d'aquí dos minuts. Fem ara una pausa i entrem en matèria.
Vinga.
El equipo que nunca ves. Cristiano busca revancha contra el Atleti.
El Atlético de Madrid se lleva un resultado.
Los de Simeone luchar por estar en la final del Metropolitano.
Qué manera de reducir la imagen de un ogro europeo.
Y este martes se vuelven a enfrentar. Desde las 8:15, Juventus Atlético de Madrid. La vuelta de los octavos de final de la Champions en tiempo de juego.
¡Qué faena ha hecho este Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Verti o falso. Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en Verti.es.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs a la 1:11, dilluns, sí, 11 de març, Mònica...
Sí.
Tractorada, 14 de març.
Tractorada, concentracions davant les subdelegacions del govern a Lleida, a Tarragona i a Girona. I avui tenim a dues persones, dos representants d'Unió de Pagesos amb nosaltres, de Lleida i de Tarragona, que volem que ens ajudin a entendre una mica més per què, no? Que els ha portat a convocar aquesta nova protesta el dijous. Aquí tens a Lleida, Ricard.
Doncs mira, a Lleida està amb nosaltres el coordinador territorial de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, el Jaume Pedró. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Jaume. Aquí a les comarques de Tarragona ens acompanya el Josep Ferrer, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos del Baix Camp. El tinc a l'altra banda del telèfon. Josep, bon dia, gràcies.
Bon dia.
Bon dia, Josep.
Crec que us
bon
coneixeu, no?
Sí.
Sí,
una mica.
Home, t'he de dir, Mònica, que quan he arribat el Jaume em diu, sí, dic ara a Tarragona, ara et busco el nom, diu, no, ja el Josep a Tarragona. Dic, bueno,
clar,
sí que es coneixen.
És
sí.
Que aquí al final estem parlant de dos territoris, però un mateix objectiu, no? Suposo que tots dos al final esteu lluitant pel mateix, amb les particularitats o diferents problemes que puguem tenir a cada demarcació.
Sí, com vulguis.
Endavant, Jaume, endavant.
No, al final, pagesos cada vegada som menys, no arribem al 2% de la població i les necessitats tant de Tarragona com de Lleida com de Girona són molt, gairebé iguals, no? Mm-hmm. Som a un territori on hi ha molts cultius, la gran majoria de les coses hem d'estar en contacte tots, perquè com que són pocs, cada vegada si no ens ajuden a nosaltres, ningú ens ajuda. I, a més, amb ella he compartit estar a la permanent de la Unió durant 4 anys. Vull dir que, sí, som coneguts.
Uh-huh. Josep, porteu tots dos molts anys a Unió de Pagesos, no? Al capdavant, diguéssim, lluitant i potser sent cares visibles de, no? de la feina de molta gent. Arrossegueu els mateixos problemes des de fa anys? No sé si m'atreveixo a dir molts o pocs, però des de fa anys hi ha coses que no se solucionen tot i que les veniu reivindicant?
Sí, a veure, el model agrari català és molt semblant, no? Vull dir, tant si el fem a Lleida com a Tarragona, com a altres llocs, vull dir, el model agrari català és un nombre d'hectàrees, hem defensat sempre l'explotació agrària familiar i bé, podríem estar amb alguns canvis de cultiu, per exemple, doncs a la millor, per exemple, aquí al Camp de Tarragona pues, tenim, per exemple, un cultiu com l'avellaner, que a Lleida no n'hi ha, de la mateixa manera que a Lleida hi ha pomeres i pereres i es pot dir que al Camp de Tarragona no n'hi ha. Uh-huh. Però si parlem de les crisis de preus que estem vivint, de les ajudes sectorials que necessitem, del pagament únic, de la defensa d'un model a Europa, podríem dir que és el mateix a Girona, Tarragona, que a Lleida, que a Barcelona. Clar.
Ricard, no sé si hi ha algun volíem saber, no? Hi ha algun motiu concret que us hagi fet esclatar, diguéssim, i dir prou, el dia 14 sortim al carrer una vegada més perquè això ja no és insostenible.
Jo crec que n'hi ha uns quants de comuns, Jaume, i que, com deia abans la Mònica, que no són nous, que s'arrosseguen.
No, nous no. Mira, el tema del gasoil el portem arrossegant des de molt temps. D'ençà que hi ha IVA, i mira que IVA ja fa anys que n'hi ha, no? Nosaltres creiem que l'IVA professional que nosaltres estem suportant en el gasoil, que una part molt important i és impostos. Vull dir que del litre de gasoil un 30% i escaig són impostos i a més allí se'ns carrega el 21% d'IVA final, no? Això te'n vas gairebé al 50% d'impostos amb un carburant que a nosaltres és primordial. Vull dir, els nostres tractors van en gasoil, hi ha zones de Catalunya on se'n gasta molt de gasoil, moltíssim, i a més podríem dir que ens veiem perjudicats perquè tot el nostre producte l'estem cobrant al 4% o al 10%. Això vol dir que les arques de l'Estat, com aquell que diu, les ajudem a finançar, perquè aquest IVA, nosaltres si reclamem que ens els retornen, estan un any o un any i mig a retornar-te'l, però tu de moment els deves anar pagant.
Ja.
Un any però, a retornar?
Bueno, tu quan acabi l'any demanes que et tornen l'IVA de l'any passat, que la compensació, la pots demanar o pots deixar compensar, però si tu el demanes, normalment que no sigui maig, juny de l'any següent, no. I a vegades hi passa un any, més d'un any. Una altra cosa que hi ha és que com que nosaltres ja fa molts anys que ens remenem amb això i ens diuen com és que ara que anem a cara a eleccions estatals feu aquesta reivindicació, si sembla ser que el govern no pot fer res ara fins que no hi ha no govern. Clar, quan nosaltres anem a demanar coses, quan venen eleccions és quan més t'escolten. I moltes vegades pensem que ara potser no hi haurà una majoria absoluta dintre del govern de Madrid i allí els partits petits normalment són els que més t'ajuden a demanar coses que els partits grans s'ho miren d'una altra manera. Clar, perquè aquests puguen governar, a vegades s'han d'apoyar en partits petits, i aquestes són les que colen les nostres esmenes o les nostres coses i ens ajuden més. Per això també ho hem decidit de fer.
Clar, estic veient que estem parlant de problemes relativament locals, és a dir, el Josep ens parla de problemes doncs, arrelats a la zona de Tarragona, el Jaume arrelats a la zona de Lleida, però que la problemàtica superior és a nivell nacional, és a dir, no és un problema localitzat. Clar. És una cosa que ve d'amunt i que afecta a tothom. Vull dir, no hi ha una zona que vagin molt millor que els altres.
No, mira, el Josep ens ha parlat d'alguns dels temes que porten aquesta protesta i aquest moment, no? Aprofitar aquest moment en què doncs potser us escoltaran amb les orelles més obertes. Ha parlat del gasoil, aquest IVA reduït, un IVA que demaneu també que s'apliqui al conjunt de serveis que hi ha en la producció agrícola, ramadera i forestal. Més coses. Josep, ajuda'ns a acabar de fer aquesta foto, perquè hi ha, suposo, més temes, no?
Sí, sí, mira, un dels principals és el tema de l'agricultor actiu. Vull dir, què és l'agricultor actiu? L'agricultor actiu és de que Europa va preveure a la passada reforma de la PAC l'any 2016 que només tinguessin dret a ajuda els perceptors d'ajudes de la PAC que tinguessin un mínim d'un 30% d'ingressos agraris. D'acord? Però ho va legislar, però ho va deixar en mà dels estats membres de que ho apliquessin o no ho apliquessin. L'estat espanyol, el govern en aquell moment doncs, governava, doncs, el Partit Popular, no va creure oportú. I què estic dient amb això? Estic dient doncs, de que els perceptors de les ajudes de la política agrària comuna espanyoles tant són el pagès que treballa de peus a terra com les grans explotacions, com jo, estan en mans de grans empreses o de grups inversors, etc etc. I el que estic dient no és poca cosa. Per què no és poca cosa? Perquè si realment s'apliqués, com a estat membre, el govern espanyol apliqués l'agricultor actiu, que en aquest moment a Europa sembli que de cara a la futura reforma de la PAC ho aplicaran el 25%, vull dir, com mínim de 25% dels ingressos siguin agraris perquè un pagès pugui percebre les ajudes de la PAC. I això, si ho resumiguéssim, amb les ajudes, amb el cas de Catalunya, estaríem parlant, en molts casos, de 10.000 euros més per explotació d'ajudes europees. Vull dir, això són molts diners. En un sector que els últims anys portem un 40% de pèrdua de renta, això és una barbaritat. Vull dir, estem al fil. Al fil del sí o no, de poder continuar, de tindre pagesos, de rejuvenir el camp, i no ens podem permetre, els pròxims 4 anys, que Europa torni a fer l'exercici amb molta feina, perquè Europa es doni compte d'aquestes coses no és fàcil, eh? Clar. I aquí també tenim un paper important als sindicats. Europa se'n doni compte i que no ho reculli l'estat espanyol, això és important.
Josep, aquest exemple que ens posaves de la PAC i del agricultor actiu, jo he escoltat, i vosaltres suposo que també moltes vegades, i al carrer, gent que diu, és que clar, els pagesos sempre depenen de les subvencions, sempre estan demanant, sempre diuen que els hi ha anat molt malament, i sempre són dependents de les ajudes. Clar, ara resulta que ens assabentem que és que les ajudes que hi ha, que sí que existeixen, no totes van a parar on han de parar.
La pregunta és fàcil de respondre, però potser difícil d'entendre. Dos coses. Els Mossos d'Esquadra també són una ajuda, d'alguna manera o altra, uns diners que inverteix l'Estat català, en aquest cas, per la seguretat. A Europa, la PAC és per permetre diverses coses, però una de les quals és per omplir el rebost d'aliments als seus ciutadans. Vull dir, i omplir-los d'uns productes perquè no és a canvi de res. Vull dir, un pagès, quan és productor de la Unió Europea i té unes ajudes, ha de complir una sèrie de requisits, ha de complir una condicionalitat, etcètera, etcètera. Què vol dir això? Vol dir que ha de treballar amb unes normatives, ha de treballar amb uns productes autoritzats fitosanitaris, o, en canvi, ha de veure exclosos d'altres que en altres països es permeten, i el que el ciutadà català, espanyol o europeu, el que té és una garantia de consumir una sèrie de productes molt ben cuidats i conservar un territori. Això no és gratis. D'ajudes en tenim amb cultura, en tenim amb seguretat i en tenim amb agricultura.
Mira, és que és molt interessant això que ens diu el Josep, perquè jo crec que també m'agradaria parlar, evidentment hi ha reivindicacions que són potser com a molt concretes que poden entendre sobretot els que tenen una explotació ramadera, però m'agradaria portar-ho a la banda també dels ciutadans, perquè nosaltres també hi tenim alguna cosa a dir, tenim molt a dir, és també en el nostre benefici, no? Per això que deies, a l'hora de comercialitzar també feu peticions, en aquest cas, Jaume, no sé si potser ho pots respondre tu, perquè també demaneu que quedi molt clar els costos que suposa cada esgraó de la cadena, no? És una de les reivindicacions també que porteu a sobre la taula.
Nosaltres estem en un país o en una comunitat on ens obliguen a una sèrie de coses que les hem de complir. I moltes vegades, quan ve producte de fora, aquestes coses no tenen la pressió que nosaltres tenim, no? I a vegades, un exemple, entre una poma que surt de la càmera de Lleida o de Girona i se'n va a Mercabarna, hi ha unes hores de transport, però entre un aquest bé, jo què sé, d'un país de Xile que està dos mesos dins d'un vaixell, vés a saber en quines condicions, i vés a saber de la manera que està portada, jo crec que hi ha d'haver una diferència, no? No és que nosaltres exigim una mica més de preu, però pensa que nosaltres estem cobrant els productes al mateix preu de fa 30 anys enrere. Si vosaltres tinguéssiu el sou de fa 30 anys enrere, segurament no seríeu massa contents. I llavors, la manera que va sortir la PAC, no? Per aguantar aquests preus, que els preus no pugessin i que el pagès pogués guanyar la vida. Però jo sempre he dit que al final cada país ha de tindre clar el que vol i o què volen que siguin la seva pagesia o el seu entorn, perquè nosaltres també som els que cuidem l'entorn, som els que estem als pobles. És molt bonic sortir de la capital i veure que el poble estigui, que tot estigui molt ben arregladet, però si nosaltres desapareixem, i tristament cada vegada som menys, clar, què passarà, no?
Perquè... Bueno, i a més això a Lleida ho tenim molt clar amb l'Horta de Lleida. Escolta, Jaume, és que has dit un tema que vull incidir-hi, i és el tema del cost, de com us paguen el vostre producte. És a dir, i com a ciutadà, sóc incapaç d'entendre com puc trobar a la botiga una poma de Xile més barata que una poma de Lleida, o qui diu això diu els fruits secs que venen de Califòrnia, per parlar del tema de la zona de Tarragona. És a dir, sóc incapaç d'entendre per què passa això i per què vosaltres seguiu rebent tan poc pel vostre producte i, en canvi, a la botiga segueix sent tan car.
Bueno, primerament hauríem de saber que quan tu vas a la botiga tu hauries de tindre molt clar d'on és aquest producte que estàs comprant, perquè moltes vegades, i això que és obligatori, saber d'on és el producte. Tu, si vas a qualsevol supermercat, ara vaig estar fa quants dies a Alemanya, no hi ha ni una botiga que sàpiga que el que t'estan venent, sàpiga on està produït. Mm. En canvi, aquí moltes vegades has de mirar dues o tres vegades l'envàs i et queda el dubte d'on és aquella fruita o el que sigui. Clar, això és un... Per això et dic que la gent, quan, jo crec que si sapigués clar que el producte està fet aquí o més o menys a prop, no dubtaria dintre del mateix preu o inclús pagar alguna cosa més per aquell producte. Però moltes vegades això no es veu, no ho tenen clar i el que miren és el que surt més bé de preu.
Clar,
nosaltres estem competint, tenim una mà d'obra molt més cara, que és una de les reivindicacions que ara també tenim. Ha pujat el salari professional, ha pujat, la seguretat social cada vegada és més cara, ens estan representant per tot arreu, i clar, a l'hora de repercutir els nostres productes, ens veiem moltes vegades amb problemes. També tenim que les tres grans cadenes que dominen el mercat aquí a Espanya, que dominen el mercat que nosaltres venem, però es fiquen d'acord moltes vegades més aviat que pas tots els països a l'hora de vendre. Yeah. Totes les cooperatives...
Bueno, aquest punt és, aquest bueno, avui és no ens donarà temps de parlar-ne, però aquest és un punt que podríem parlar.
Però és que jo
Josep.
Crec, per això també us preguntava jo per això en concret, perquè jo crec que el consumidor aquí hi tenim molt a dir, és a dir, no? A l'hora de triar quin producte comprem i quin no, jo crec que això ho hem de tenir en compte, hem de saber quina és la realitat, no? dels pagesos de casa nostra. I...
Penseu digues... una cosa, Mònica, perdona d'interrompir, però
sí.
Aquí el problema està en els dos costats de la balança, perquè ens entenguem. En un costat hi som nosaltres, els pagesos, com deia el Jaume, venim perdent renta any rere any, etc etc. Però, i vosaltres, i els consumidors? Perquè la cistella de la compra no us ha parat de pujar. Vull dir, si ara diguéssim, no, mira, doncs que en tota la cadena, doncs que jo cada cop, doncs mira, les pomes seran de Xile, però són més barates que les de Lleida. Els fruits secs, doncs, etcètera, etcètera. Però és que, no, tot el contrari. Vull dir, aquí tenim un problema de que la cadena alimentària s'ha distorsionat. Els consumidors cada cop pagueu més per la cistella de la compra i nosaltres cada cop cobrem menys. Què vol dir? Que aquí al mig tenim una sèrie de figures, una sèrie d'intermediaris, que d'alguna manera o altra s'ha de posar ordre. I això, com el que he dit abans amb el tema de l'agricultor actiu, Europa ho permet, però s'ha de ser valent i s'ha d'aplicar. I com deia el Jaume, doncs si realment les grans cadenes alimentàries, que tots sabem quines són, només cal veure on anem a comprar la gran majoria de la gent,
sí. Doncs
si som capaços de posar-los els punts sobre les is i marcar una miqueta, com preveu Europa, una sèrie de conceptes, doncs les coses canviarien. No? Perquè si vosaltres compréssiu més barat, doncs mira, en algun moment podríeu pensar, mira, doncs, escolta, si el pagès cobra poc, doncs mira, ara sóc dolent i jo tiro endavant, no? Però no, tot el contrari. Vosaltres teniu un problema igual que nosaltres.
Clar,
nosaltres potser no podrem posar gasoil al tractor, però vosaltres potser, quan aneu a comprar, us heu d'abstindre de comprar segons aquests productes.
Exactament. I hi ha un tema que, mira, són ja pràcticament la 1:27, avui no ens donarà temps d'aprofundir-hi, però ho has apuntat abans, Josep, també, el tema de, doncs, del relleu, no?, al camp, que això és un problema també que s'arrossega des de fa anys, però jo diria que ja, més que el relleu, pensant en els que estan ara en actiu, no?, que serà difícil, potser, arribar a acabar el cicle, no?, vull dir, ja no és tant mirar, potser, el relleu a les terres, sinó el dia avui, demà.
Sí. Sí, sí, jo sempre dic que una de les coses que aguanta el pagès a la terra és l'amor pel patrimoni i per els arrels, i aquestes coses moltes vegades són la resposta en què un pagès digui que cada any les coses li van malament i continuï seguint, no? I continuï existint. Moltes vegades a la millor carrega ja no en el cost d'en perdre diners, sinó en el fet de no guanyar-ne.
Clar.
I aquí estem.
Mm-hmm. Doncs per tot això, Ricard, dijous, dia 14, no? Tractorades convocades a Lleida, Tarragona, Girona i concentracions davant les subdelegacions del govern, veritat?
Sí.
Exacte.
Jaume, a Lleida, hi ha alguna cosa a destacar molt breument del dia 14?
El dia 14 ens concentrarem als Camps Elisis, allí farem un esmorzar popular, explicarem a tots els països que ens vulguin acompanyar el que nosaltres volem fer, i a 11:45 sortirem cap a la subdelegació, on tenim previst que el subdelegat, el senyor Crespin, ens rebrà, i li farem arribar les nostres reivindicacions.
Josep, a Tarragona...
D'on sortiu? Quan?
Bueno, sortim de diversos llocs, ens concentrem al Morell per anar a direcció. Quan dic al Morell vol dir que al camp tarragonès, Baix Camp, ens concentrem al Morell per sortir i per anar també davant de la delegació, la subdelegació de Tarragona.
Per cert, Josep, que he vist que avui esteu organitzant també diverses xerrades, suposo que a les comarques de Lleida també s'està fent, no? A Tarragona veig a la Conca Barberà, al Priorat, a l'Alt Camp, per explicar, doncs, tot això que hem parlat avui i una mica fer arribar als agricultors les reivindicacions que portareu al carrer dijous i que s'hi sumin, no?
Exacte, sí.
Molt bé, doncs, escolta, us agraïm molt a tots dos que ens hàgiu atès. Jo crec que ens han ajudat, no, Ricard, a fer una foto una mica
sí.
bastant clara
de totes maneres,
dels problemes
d'alguns. Hem obert més temes que n'hem tancat,
ja,
eh?
Això sempre passa, perquè hi ha moltes coses a demanar i a millorar. Aquest és el problema.
Bueno,
no?
El qual no és negatiu, sinó vol dir que us tornem a convidar un altre dia i seguim parlant de tot plegat. Avui a Lleida ha estat amb nosaltres el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos, el Jaume Pedró. Jaume, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies, Jaume. I a Tarragona, el Josep Ferrer, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos del Baix Camp. Gràcies, Josep, gràcies a tots dos.
De res, moltes gràcies a vosaltres. D'acord, Jaume.
Doncs nosaltres que ja anem cap a 2:15, Mònica, ens ha quedat temes. Hem obert temes interessants, perquè aquest del tema dels preus és un tema que ens l'hem de fer mirar.
Mira, jo això cada vegada ho faig més i soc molt pesada amb això. Mirar d'on ve allò que comprem.
Jo
cada vegada més, Ricard, deixo coses que havia posat a la cistella quan veig clarament d'on ve. Cada vegada més, i això és preocupant.
Ho hem de fer, i això també en parlarem. Mònica, una abraçada. Arribem a 2:15.
Vagi bé. Doncs arribem al punt de 2:15. Nosaltres encara ens queden unes quantes històries per escoltar, des d'ara i fins les dues aquí al migdia COPE, així que no marxin gaire lluny, només fem una petita aturada de 2 minuts i continuem.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa, com fem pràcticament cada setmana. Seguim la recomanació de l'expert i avui volem recordar el que ens deia fa molt pocs dies aquí al programa el nostre sommelier particular. Ja saben, és el Carlos Montagut. Doncs aquesta era la seva recomanació. Escoltin.
Que és el celler de vins, sí, a Gratallots, però és un blanc que jo no l'havia provat i quan el vaig provar vam dir, uf, això és un altre nivell. Tenen diversos vins, però és realment un vi molt particular perquè el 70% és Pedro Ximénez. Pedro Ximénez és una varietat que al Priorat sí que n'hi ha molt poquet i és un vi amb molt de cos, un vi amb molt de caràcter, molt gastronòmic, però és un vi que t'ho aguanta absolutament tot. Perquè té tanta garra, tanta estructura, té una bona acidesa que li dona pues, molta frescura, no?, al final. Però va ser una sorpresa total. Vull dir, jo el primer dia que vam tastar-la amb Javi, que estàvem dalt al celler, el primer tast me va desconcertar totalment. Molt sorprenent, de veritat, nosaltres ens vam quedar molt, molt gratament sorpresos.
Mm-hmm. Doncs anem cap al Priorat, cap a Gratallops, falta gent. Bé, de fet, Gratallops ha vingut cap aquí, eh? Truquem a la porta del celler de Vinci. M'acompanya avui el Jordi Ustrell, responsable de Enoturisme, Comunicació i Exportació del celler. Jordi, moltíssimes gràcies per venir, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Escolta, he de dir que poques vegades he vist el Carlos tan emocionat amb un descobriment, eh? I mira que me n'ha fet al llarg de les 4 temporades que portem.
Doncs al Carlos i al Xavi els agraeixo molt aquesta recomanació. De fet, col·laborar amb ells ha sigut una... Bueno, ha sigut també una descoberta per nosaltres, sobretot per mi, i estem molt, molt, molt contents amb la proposta que ens van fer fa uns mesos de col·laborar. Ells distribueixen els nostres vins per la província de Tarragona, per tant, estem molt contents.
Fantàstic, sí. De vegades també suposo que és important trobar, no sé si coincidiré, però molts dels cellers que passeu per aquí, sobretot cellers més petits, sempre dieu que una de les potes, diguéssim, que més costa és la distribució, no? És anar a vendre, que arribi com a més llocs millor el vi, i suposo que és molt important tenir també bona sintonia, en aquest cas, amb el distribuïdor o distribuïdora que tinguis, no?
Correcte. Home, al Priorat tenim un cas particular perquè és una... la DEO Copriorat és una DEO que fa molta projecció cap al mercat internacional i de vegades és més fàcil triar i remenar entre els clients internacionals que no pas entre els locals, que dius que estem a mitja hora de viatge amb cotxe xino-xano i tot així... de vegades costa obrir les portes del costat. Però, de fet, el Carlos i el Xavi els vam conèixer fa uns anys, en concret el meu company de feina, el Sergi, els va presentar els nostres vins, després va haver una temporada que no sabíem res d'ells i... un dia ens van dir, doncs, passem per casa vostra i parlem de vins. Tastem vins, no? I a veure si comencem finalment aquesta col·laboració.
I, clar, doncs... I els vau deixar sorpresos. De fet, ell fa un parell de setmanes ens recomanava aquí a l'espai un dels vins que has portat avui. Ara penjarem, sí, també una foto al nostre Twitter perquè puguin veure. Has vingut carregadíssim, sí, no?, amb una, sí, mostra del que feu a casa vostra. Ell ens parlava d'aquest blanc, aquest Mas de les Valls, no? Ara anirem als vins, però a mi m'agrada sempre començar per la història del celler, no? Jordi, no sé, sí, quan comença la història del celler de Vinci i com? Com va anar tot una mica?
És el projecte personal del Josep Roca. Som tres... del Josep Roca, no el Pito,
no,
Roca.
No el del celler, no, de Can Roca.
Una persona molt més discreta, si es pot dir, el sentit molt menys exposada als mitjans de comunicació. El Josep i la seva família són distribuïdors de vins i gourmet a Barcelona, uh-huh, i fa molts anys, fa dècades, van muntar la seva microempresa de distribució de vins, licors, gourmet per Barcelona, i el Josep sempre tenia aquesta idea de passar a l'altre costat del vi, perquè clar, una cosa és quan tu vens el vi d'algú que coneixes molt i una altra cosa és quan tu comences a produir les teves pròpies, clar, marques. La idea inicial era aquesta, però va tenir la sort de trobar uns terrenys al Priorat i de poder pagar-los. Uh-huh. I les primeres vinyes, es van plantar l'any 2000. Uh-huh. El celler es va inaugurar pocs anys més, és a dir, quan ja vam començar a produir el primer vi, que es diu Illea, avui no hi és, però avui no l'he portat. Aleshores, vam fer la primera anyada al celler d'una amiga, la Sílvia Puig, que també té el seu celler a Gratallops, i després ens vam independitzar, recuperar un edifici antic d'un petit molí d'oli, mm-hmm, a Gratallops, al casc urbà. Té certs avantatges tenir el celler dintre el casc urbà, als pobles. És a dir, té dues parets històriques i després la taulada nova i un altell nou. I aleshores és allà on fem els nostres vins, són produccions molt petites. El Sergi va començar... són tres treballadors. El Sergi va començar a treballar amb el Josep ja fa molts, molts anys, pràcticament a l'inici de la propietat, diguem-ne, del celler, és a dir, quan ja hi havia instal·lacions. Jo m'hi vaig incorporar fa 10 anys i, doncs, som tres aquí. Mm-hmm. Doncs...
De fet, mira, ara, abans d'entrar durant la publicitat, parlàvem un moment amb el Jordi i li deia, clar, dic és que aquí som pocs, no? Aquí a la redacció hem de fer una mica de tot, no? Has de fer les entrevistes, el control tècnic, i ell deia, bueno, una mica com nosaltres, no? Diu, jo igual he de fer una visita turística que si falten mans a la vinya també m'hi he de posar, no, Jordi? Sí, o sigui, allà, sí, tothom fa de tot, també.
Sí, bueno, aquesta temporada m'ha tocat menys, però sí que en una petita empresa es pot definir... Bueno, jo sóc doctor en economia i empresa, per tant puc comentar. Sí que es pot definir les responsabilitats de cadascú, però al final la gent acaba fent de tot.
Clar,
és això,
sí, sí.
Jo crec que és potser la gràcia... És la limitació, però també la gràcia de la petita empresa, perquè toques moltes tecles... I això fa que la teva ment sigui més flexible.
Exacte, i és important, jo crec, que tothom conegui totes les parts del procés, no? Sobretot en una empresa tan petita, i que, a banda de que aquí hi ha moltes coses a tenir en compte, no? La vinya, com es treballa la vinya, les ampolles, l'etiquetatge, la venda, sí, però també jo crec que en el món del vi, pel que he pogut aprendre una mica de vosaltres, dels, sí, que passeu per aquí cada setmana, hi té molt d'ànima, molt, i de passió, no? Al final, sí, o sigui, no és un lugar comú, eh? Vull dir, no estic allò posant-me mística, jo crec que realment té molt de passió.
Home, sí, perquè de vins bons n'hi ha un fotimer.
Clar.
Després, clar, alguns ens desviem més pel tema com està etiquetat, és a dir, quina etiqueta té, i altres persones que necessiten més com aquell fons de quines persones hi ha darrere.
Sí.
No es pot dir que això sigui xafardejar, no, no, però és d'alguna manera que vols conèixer les històries. I, per tant... Quan veus una petita empresa i veus aquesta gent que igual que jo, que i molts altres, que comuniquen, expliquen el seu vi, però tu saps que tu has vist aquesta persona també en els contextos quan està, jo què sé, embotellant,
clar,
quan està prenent les decisions sobre com ensemblar les varietats de raïm, per, bueno, les, els vins monovarietals per fer el cupatge, per sí, exemple, etc. És a dir, ja, és a dir, tot es fa molt més tangible.
Clar, sí, doncs, sí. Pel que ens has explicat fins ara, ja, ja, ja podem intuir, saber diverses coses, no? D'aquí hi ha, doncs, la passió d'algú que diu, doncs, jo vull fer un projecte meu, no? No, no vull parlar dels vins d'altra gent, sinó vull dels meus.
Sí.
Hi ha una part també, doncs, de recuperar història, el mateix lloc que ens has dit on està el celler, no? Sí. El centre de Gratallop, recuperant un antic molí, no? És una mica també voler lligar-se al territori, no?
Completament, clar, sí, sí, sí.
És, no? Una mica símbol d'identitat.
En el vi, el territori, no és que ho sigui tot, però incideix molt.
Sí. Incideix molt. I també molta paciència s'ha de tenir, perquè ens has dit, les primeres vinyes les van plantar
al 2000.
2000. Estem al 2019, acabeu de fer majoria d'edat, per entendre'ns, no?
Pràcticament. Sí, a veure, la primera anyada que vam produir, no del tot de vinya nostra, va ser el 2003, és a dir, vam començar bastant d'hora, però clar, les vinyes plantades al 2000, òbviament el 2003, el rendiment que tenien, clar, no arribaven a les expectatives per la joventut. Has de pensar que el terra del Priorat és bastant complicat. Tenim pissarra i, a més, nosaltres tenim les vinyes en una zona molt seca de Gratallops, per tant, això duplica la complexitat, clar, diguem-ne, de la feina. I clar, has d'esperar una mica més, però sí, és cert que el projecte, bueno, ja ha fet la majoria d'edat, ja podem, sí, sí, beure vi.
Exacte. Exactament. Mira, suposo que evidentment hi ha aquestes vinyes que heu plantat vosaltres, el Carlos ens deia l'altre dia, treballen amb Pedro Ximénez, que és una, sí, varietat que no n'hi ha molta, no? També és una aposta que heu fet, però això no s'entén sense les vinyes velles amb les que també treballeu, no? Que són essencials per descriure aquest projecte.
Sí, tenim un Coster Vell, veus aquí una ampolla del Rocapoll, sí. És un Coster Vell de Carinyena, en fem molt poques ampolles, com ho deia l'altre dia el Carlos, que arribem fins a 300 ampolles, imagina, per anyada, a les anyades que veritablement ens agraden. Aleshores, clar, és un coster que d'alguna manera intentem preservar, perquè les vinyes velles no donen quantitats. S'ha de pensar que si hi apliquem barems d'una zona vitivinícola molt humida i molt àmplia, aquell coster no sembla negoci. Però al Priorat tenim aquest privilegi de mantenir les vinyes velles i treure el seu millor fruit, perquè, de fet, aquest coster calculem que enguany pot fer 100 anys. No ho sabem exactament, perquè les persones que el van plantar ja no hi són, les persones que ho recordaven tampoc no hi són, per tant, calculem que més o menys és una vinya centenària. Té diferents classificacions, per tant, des del Consell Regulador, també ens estimulen a mantenir aquestes,
clar,
vinyes,
clar,
perquè, diguem-ne, no és simplement una vinya qualsevol, sinó és una vinya vella de Samsó, que vol dir Carinyena, pertany a una partida concreta, és vi de vila de Gratallops, per tant, d'alguna manera, ens diuen, esteu en un lloc molt especial. I clar, quan vam començar a fer vi d'aquesta finca, la idea inicial era afegir aquest Carinyena a l'Illea, però era la idea inicial. Quan vam tastar la primera bota d'aquella primera collita nostra, de la
Quina
Finca
emoció,
Vella,
aquest moment, sí, sí,
sí,
Jordi.
I el Josep va dir, sí que pot anar a l'Illea alguna anyada, però és que té pinta de necessitar un altre nom, aquest vi. I, per tant, va dedicar el nom del vi Rocapoll al seu pare, que es diu Josep Roca i Poll, i pràcticament tenen la mateixa edat, el senyor
i la vinya.
Sí, sí,
no,
sí.
Però mira, doncs, si et sembla, ja que hem començat a parlar d'aquest Rocapoll, que em dius que 300 ampolles, no? Potser l'anyada, sí, que n'hi ha més, no?
Sí,
és una peça única, pràcticament,
correcte,
no?
Correcte. Vull dir que... És el nostre lema, diguem, de l'empresa, que no el publiquem, però és peça única.
Peça única, eh? De fet, si et sembla, mira, anem de menjar més. És potser dels vins que feu, és el que menys ampolles feu, no? Perquè també per respectar el que dona aquesta vinya, no? És a dir, siguem sincers, en aquest cas, la vinya dona per això.
Exacte, sí, sí, sí.
Doncs anem al següent. Després del Rocapoll, quin vindria?
Vindria Ilia, que no l'he portat avui, però...
No, però en teniu, no?
En tenim, sí. És un vi, precisament avui en dia, de la vinya que em van plantar l'any 2000. Per tant, l'Ilia, d'alguna manera, després d'uns viatges, experiments, ha tornat a la finca inicial que va idear el Josep. Per tant, és un vi també molt petit, que porta les varietats típiques Carinyena, Garnatxa i Cabernet Sauvignon, que és menys típica, però el Cabernet també s'ha instal·lat al Priorat, aquí, que he de dir. Després venen els vins Mas de les Valls, blanc i negre.
I negre. Parlem del negre, a veure.
El negre. És un vi que té les tres varietats, Garnatxa, Carinyena i Cabernet Sauvignon, en proporcions més o menys iguals. Que jo sàpiga, sí, és l'anyada 2017, sí, i té pas per botes de roure francès, potser alguna bota de roure americà, i no són botes noves. Per tant, quan el tastem amb els visitants, amb els clients, ells diuen, però és que aquest vi realment ha tingut alguna criança. Jo dic, bueno, a veure, està embotellat des de fa molt poc, deixa-li descansar, però la veritat, la part que més m'emociona del Mas de les Valls Negres és precisament la fruita, perquè com que porta garnatxa i un Cabernet Sauvignon colit al moment adequat, és
això
molt aromàtic.
És important,
sí,
també.
Sí, colit al moment adequat és molt aromàtic i tira cap a fruita. Hem de pensar que cada varietat té les seves característiques. La garnatxa és molt afruitat, la carinyena és més discreta, però aporta l'estructura i el recolza la garnatxa, que és una mica més potser suau. I després el cabernet el coneixem habitualment per l'aroma d'escalivada.
Ah, sí?
Però no és el cas d'aquest vi, perquè està collit el cabernet al moment adequat i, per tant, ja no hi ha ni escalivada, ni pebrot, ni...
Sí, és un joc, aquest Mas de les Valls Negres, un joc de balanços, pràcticament pensats al mil·límetre, no? Pel que em dius, molt ben explicat, per cert, m'agrada molt la manera, no?, com ens has portat per aquest vi. No, és que és important això. Mira, tres vins negres molt diferents entre ells, els que feu, no?, a De Vinci, o sigui, potser un més fresc, no?, un altre amb més cos, no?, més contundent. Però bé, són tres dels negres. Anem al blanc, anem al Mas de les Valls Blanc, que ja el Carlos ens va explicar força. Però explica'ns per què la particularitat és aquest Pedro Ximénez, no? És Pedro Ximénez i Garnatxa Blanca, però com dèiem al principi, de Pedro Ximénez al Priorat, no sé si a Catalunya en general podríem dir, no n'hi ha massa, no?
No n'hi ha massa, es troba a diferents zones vitivinícoles, no és una varietat nova aquí a Catalunya. L'avantatge que té... Jo, des del meu punt de vista de consumidor avançat, jo diria que l'avantatge que té és que aquí podem fer vi sec amb el Pedro Ximénez, perquè, clar, la gent associa moltes vegades, com que estem una mica adoctrinats a pensar que el Pedro Ximénez és una cosa
és
de postres dolç o per cuinar...
Jo li deia al Carlos el dia que va venir, no? A mi, quan penso en Pedro Ximénez, vull dir, sense saber-ne, no? Em ve el cap dolç, i en aquest cas ell ja em va dir, no, aquí has de canviar.
És un vi sec. Té, diguem-ne, més de la meitat, parlaríem de dos terços de Pedro Ximénez, un terç de Garnatxa Blanca. Com que ja té aquest cos, aquesta potència, i a més és l'anyada 2017, que va ser una anyada de moltes hores de sol,
és veritat.
Va ser un any sec. Sí, aleshores, clar, és un vi que al final no passem ni per bota ni res, és només les propietats del Pedro Ximénez donen de si. És un vi, clar, com deia el Carlos, que es pot beure no massa fresc. És recomanable servir-lo quan ja té, no sé, quan estigui a una temperatura fresca, però no massa, i tranquil·lament amb carns, amb arrossos, jo li veig.
Jo sí, sí, jo també ho estic veient, ja em visualitzo, ja.
Sí, sí, és que
ja
és això, és que jo que estic bastant aficionat al sushi o al salmó en general, és un vi perfecte.
Sí?
Per,
sí. Ah, mira, doncs...
O amb bacallà, si
es convé més cap a casa... Ara que és quaresma, a més a més, no? Amb bacallà i un mas de les valls,
sí, perfecte,
no?
Sí, 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 correcte, sí, 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 doncs...
Clar, doncs quedin-se amb aquests noms, amb aquest, no? Amb aquest blanc, que és una mica una raresa, no? Si m'ho permets
sí,
dir així,
sí, sí,
dins el priorat també, que també aquí està la gràcia, no? De distingir-se en alguna cosa, no? Doncs aquí tenim un vi diferent. I abans, no em queda gaire temps, però Jordi, sí que et vull preguntar per una cosa que també ressaltàvem aquest dia que parlàvem del celler de Vinci aquí amb el Carlos de l'Orangeret, i és l'aposta fortíssima que feu per l'enoturisme. En aquest cas, aquí això tu ets implicat 100% en, aquest,
sí,
en aquesta pota del banc, no? He vist al vostre web, que per cert no l'he dit, però el recordarem, és www.devinci.com, allà tenen més informació del celler. Visites pràcticament a mida, no? Amb tas, sense tas, amb visita a les vinyes, no? Això ens ho faciliteu molt, però a mi una de les coses, de les propostes que teniu que m'ha semblat més original, és aquest poder apadrinar una vinya, no? Que això jo crec que és molt novedós i m'agradaria que ens expliquessis una mica allò curtet, perquè no ens queda gaire temps, però què suposa això d'apadrinar una vinya?
Apadrinar una vinya vol dir que tu pots tenir el vi que està fet més o menys de la teva vinya,
sí,
o de la vinya del costat, però sempre nostra, és d'alguna manera el nostre intent de fidelitzar els clients, però també, si no coneixes de Vinci, és una proposta per fer un regal a una persona, familiar, amics, que sigui aficionada al vi, que li agradi descobrir, o potser gent directament aficionada al Priorat, però no coneix la nostra marca. Per tant, és un... Es pot dir clarament, és un ganxo.
Sí, sí.
És un ganxo, és una cosa diferencial. Al món hi ha molts cellers que ofereixen apadrinament de vinyes. D'alguna manera és un club de fidelització, és un punt atractiu. Des del punt de vista de la feina que s'ha de fer, sí que per nosaltres això implica certes hores de feina, perquè, clar, tu has de preparar el certificat.
Clar.
De vegades hi ha obsequiadors que et diuen és que, a més, necessito que li enganxeu una etiqueta personalitzada, que va, a més de l'etiqueta oficial, però no es pot substituir, òbviament. Per tant, clar, has de pensar com dissenyar, de vegades hi ha clients... Això és el que es diu avui en dia una mica també... hi ha una paraula anglesa que és prosumer, és a dir, és
sí,
el consumidor que produeix, el consumidor productor. Aleshores, de vegades diu, no, és que jo vull la contraetiqueta que sigui així. T'envien el disseny, t'envien propostes, etc. De vegades et demanen una caixa especial, és a dir, que és un producte que ja tenim elaborat i preparat per la gent que no tingui expectatives especials, és a dir, que vol dir que li agrada aquest pa que ja està,
sí,
però hi ha gent que demana a mida.
Més,
és a dir, que els apadrinaments que trobeu a la nostra pàgina web són els més típics, però, per exemple, tenim alguns clients que ens diuen no, és que jo no vull una caixa de vi ara, jo vull que cada any m'arribi una ampolla, et pago l'enviament, et pago a l'avançada 10 anyades, però vull que... Sí, hi ha clients així. Per tant, és una cosa... És arquitectura oberta. Avui
sí,
en dia,
sí, sí.
Clar, per això dic que això implica hores de feina, perquè estem a l'època de personalització. I les petites empreses potser sí que ho podem fer i tenim ganes de fer-ho.
Exacte, això jo crec que és, aquí està la clau, no? De ganes de fer-ho i com tu dius, és una, jo crec, molt bona manera d'implicar el consumidor, que no es quedi simplement en he comprat
exacte,
un vi, sinó que tu formis part d'aquest
sí,
procés més enllà de la compra,
i
no?
I l'enoturisme és... A l'enoturisme passa el mateix. Sí que tenim certes propostes de visites, però després cada persona em diu no, és que jo vull que em portis a més a algun lloc, perquè allà necessito fer un selfie però no vull conduir.
De veritat m'ho dius,
però
això.
Has de pensar que 2/3 dels nostres visitants són internacionals, de tot arreu del món, i alguns millennials d'aquí de la zona també de vegades tenen aquests requisits especials.
Carai, no, i estic veient que jo sóc molt avorrida per aquestes coses.
Però deus tenir altres qualitats, és a dir que no sé, però m'explico que
sí.
Has de personalitzar molt.
Bueno, d'aquí també la idea, perquè es facin una idea que és un gran regal, jo crec, també, no? Una visita que, com ens diu el Jordi, pots doncs, personalitzar-la al màxim i mira, doncs és un regal molt original, que a vegades ens trenquem el cap potser en coses materials i jo crec que hem d'apostar cada vegada més per regalar aquest tipus d'experiències, no?
Les últimes tendències de màrqueting, i ho dic com a també profe de màrqueting, doncs tiren més cap a les experiències i personalitzacions. Clar. Això és més escoltador potser per a algunes empreses, algunes persones potser no tenen ganes de fer-ho, però jo crec que és una gran oportunitat perquè, bueno, d'alguna manera també fas amics.
I tant que sí. Doncs. I descobreixes doncs, més de prop, en aquest cas, el celler de Vinci, els seus vins, quedin-se amb els noms, eh? Mas de les Valls, el Blanc, el Negre, el Rocapoll i l'Ilia, també. Sí. O sigui que suposo que els podem comprar online a través del web o no, encara no?
Aquí, a la província de Tarragona, jo diria que hauríeu d'anar a l'Oranget
Perfecte.
I fer encàrrec amb ells. És a dir,
doncs al carrer d'en Vilanova. Número 2, és molt fàcil, si ja em sé de memòria l'adreça, no et preocupes, Jordi, jo la tinc aquí, la tinc interioritzadíssima.
I vaig subint,
la veritat és que sí, i vaig subint, i de vegades et dic una cosa, ara ho confesso, de vegades els truco i m'ho porten, que són així d'estupendos. La confiança fa fàstic, diuen.
Però també és la personalització.
Això mateix. Doncs escolta, no tinc temps per més, però t'agraeixo de veritat, Jordi, moltíssim que hagis vingut, ens ho hem passat molt i molt bé. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi. A veure, què em recomanes?
Doncs estic molt agraït a vosaltres per aquesta invitació i us proposo descobrir, per exemple, el vi annexe o clònic del Celeste d'Anguera, de la Déu Montsant, del poble de la Serra d'Almos. Doncs molts records, Xavi i Marga, així.
I per alguna raó especial, aquest?
Els coneixem molt i també tenim un projecte en comú.
Ah, doncs, molt bé, doncs els preguntarem també per aquest projecte en comú. Doncs Jordi Ustrell, del celler de Vinci, moltíssimes gràcies, de veritat. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies, Mònica.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
En Decomodular nos hemos vuelto locos. Casi lo regalamos. Liquidamos toda la exposición por cambio de dirección. Con artículos a partir de un euro. Decomodular no comprará más barato. Casi se lo regalamos. Venga a comprobarlo. Usted también se volverá loco cuando vea estos precios. Decomodular, gran liquidación de muebles y sofás. Todo a precios por debajo de coste. Búsquenos en decomodular.com. Estamos en carretera del Parque Sama, junto a la rotonda de Riudoms.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Un minut per arribar a les dues i arribarem amb la nostra cançó del dia. És Bobby McFerrin, perquè avui fa 69 anys.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy.
Doncs nosaltres ens sumem a aquest missatge també del Bobby McFerrin avui. Siguin molt feliços, molt felices. L'equip de Cope Tarragona tornarà puntual demà a les 12:20. Ara els deixo molt ben acompanyats, amb tota la programació de la cadena Cope, que ja saben que els acompanya totes les hores del dia. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dilluns.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ooh, ooh, ooh.